aquesta història de Sant Cugat ens acompanya l'historiador Domènec Miquel. Domènec, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens vols parlar dels carrers i dels noms que tenien a l'edat mitjana. Començarem per aquí, després anirem una mica més endavant en el temps i ens anirem fins al segle XIX perquè ens parlaràs de l'Eixample, oi que sí?
Sí. Sí.
Comencem,
això,
doncs...
Això culpa de la Carme.
Eh? És culpa de la Carme, comentem-ho, perquè ella es va enamorar de la ruta que li vas fer
sí,
amb motiu de pedra i sang.
I un cop vaig estar explicant una sèrie de coses de carrer, va dir, això n'hem de parlar per la ràdio.
Doncs bé, escolta, per què no fem una cosa, Domènec? Aquesta xerrada ruta que fas, per què no la trasllades als oients perquè ens entenguin, que es puguin transportar per aquella ruta que tu feies en aquell moment, aquesta que li va agradar tant a la Carme, i ens ho expliques, i ens en fas 5 cèntims?
Sí, bàsicament era perquè jo intentava explicar el que era el nucli històric en l'època de l'assassinat de l'Abat Viure, que és l'any 1350. I aleshores explicava que els noms dels carrers eren molt senzills en aquells moments a Sant Cugat. És a dir, hi ha un carrer que fa pujada, que és el carrer Major, per tant, és el carrer de dalt.
Però un moment, Domènec, on comencem la ruta? Aquesta ruta, on comença?
Bueno, la ruta començaria, diguéssim, en el monestir.
Perfecte.
I aleshores, diguéssim, tires endavant.
Situem-nos al monestir, doncs.
Sí. Però és igual, diguéssim, és una mica el concepte de com està funcionant o com s'articulava la població. Doncs hi ha aquest carrer que fa pujada, que és el carrer Major, que aleshores això doncs és el carrer de dalt, perquè on que fa pujada doncs és el carrer de dalt. I per una altra banda hi ha un carrer que passa per sota del marge, que seria el carrer Santiago Rossinyol i Santa Maria, que com que està molt més avall que no pas el carrer de dalt, doncs és el carrer de baix.
Que fàcil.
És molt senzill, I això, bueno, aquestes denominacions han arribat fins als anys 80, encara la gent de Sant Cugat deia, on vas, al carrer de dalt, on vas, al carrer de baix, Vull dir que era molt... O on vius, al carrer de baix, Vull dir, era molt, molt senzill de dir. I aleshores, entre els dos, hi ha un carrer que els uneix. I llavors, com que el punt principal, on hi havia hagut l'església i tot plegat, doncs està en la plaça del Mercat, és el que és actualment, diguéssim, la plaça del Mercat, doncs aquest carrer és el carrer en davallada, que baixa de dalt fins al de baix. Si tu eres un veí del carrer de baix i feies una escriptura pública, doncs, llavors, com que tu tenies un altre punt de vista, a la millor, si havies de fer referència en aquest carrer, tu parles del carrer en pujada. O sigui que el carrer endavallada vol dir que dominaven els del carrer de dalt.
Que el mires des de baix.
Sí,
o sigui, des de dalt,
de dalt cap mires cap avall i, per tant, diguéssim, és el carrer embaixada, endavallada. Però si tu estàs visquent en el carrer de baix, doncs és el carrer empujada. Per tant, això, bueno, són aquests noms una mica així. Doncs, per una altra banda, hi havia el carrer de l'Hospital, que al carrer de l'Hospital, de fet, només hi havia l'hospital i una casa que estava tancant el que avui dia seria el carrer Cellers, i la resta eren els darreres de les cases del carrer Major. És a dir, les cases del carrer Major tenien una sortida posterior, que era per entrar al carro, per entrar al cavall, per entrar... És a dir, perquè no haguessis d'entrar el cavall per dintre l'habitatge, sinó doncs, que a la banda de darrere hi havia la quadra i tot plegat. I una mica aquesta és la idea fonamental. Aleshores, si tu continues pel carrer Sant Domènec, abans d'arribar al carrer Castillejos hi havia un portal que tancava aquest circuit, i que aquest portal no és que hi haguessin unes muralles, perquè ja dic que al darrere de les cases doncs, donaven directament en els camps, sinó que aquest portal era perquè hi podies posar-hi uns controladors, uns portalers, que es deia, quan hi havia casos de pesta. I llavors la gent que venia de fora, que venia d'altres poblacions, havia de presentar un certificat de sanitat. Conforme allà d'on venia, no hi havia casos de pesta, o conforme ell estava sa. I això era molt important. I d'aquí l'eficàcia del portal. Més enllà del portal, el carrer continuava amunt, per el que és avui dia, diguéssim, el carrer Sant Domènec, que aquest és un camí molt important, que per una banda va cap a Terrassa, bueno, cap a Rubí, Terrassa, I per una altra banda, diguéssim, va cap al Llobregat. La divisió d'aquests camins es produeix a dalt on ara hi ha l'ermita de Sant Domènec, que és justament la carena aquesta que ve des de la Mola, i que és la divisòria d'aigües entre el Besòs i el Llobregat.
Mm-hmm. Domènec, has estat parlant del carrer Hospital, del carrer Sant Domènec, el carrer de Dalt... M'agradaria preguntar-te si els carrers estaven vinculats en alguna cosa que hi passés allà. Pregunto per curiositat. Per exemple, el carrer Hospital, hi té alguna vinculació en que en aquella època hi hagués algun hospici,
sí,
algun lloc on la gent hi anés a curar-se?
No. Hi havia l'Hospital del Monestir. Que depenia...
Però no estava al carrer Hospital, o sí?
Sí, que estava a l'hospital, diguéssim, justament per això es diu el carrer de l'Hospital. El que passa, diguéssim, és que aquest hospital, per dir-ho d'alguna manera, és més un hospital d'hospitalitat que no pas un hospital sanitari, per entendre'ns. És a dir, qui va a l'hospital? Doncs els pobres, els peregrins que passen per Sant Cugat i, de més, van a dormir. Els que no es poden pagar un hostal van a dormir, diguéssim, a l'hospital. I és també on es donen les racions de menjar a les dones, perquè els homes sí podien entrar en el claustre, que és on es donaven les racions de menjar als pobres, però no a les dones. Les dones, diguéssim, havien d'anar-les a buscar a l'hospital.
Mm-hmm. Domènec, ara que hem descobert que el carrer Hospital és perquè hi havia un hospici d'aquests, m'agradaria preguntar-te si a Sant Cugat hi han carrers vinculats en gremis, com per exemple podem trobar el nucli antic de Barcelona.
No, perquè Sant Cugat és una població massa petita perquè es pugui donar aquesta situació. Sabem coses d'oficis que estan situats en un lloc o en un altre, però, per exemple, coses tan elementals com és la ferreria. Per exemple, en primer lloc, no, de vegades no hi ha una ferreria, sinó que n'hi arriben a haver-hi dues i tres. Però, posem pel cas, en el segle XVII la ferreria evoluciona. Tenim la ferreria d'en Fàbregues, que estava situada, que a més, diguéssim, la casa era d'en Fàbregues, però el ferrer era Llogateres. Estava situada en els quatre cantons, diguéssim, al baix. Després, al cap d'un temps, el Llobateres, pel que sigui, no es va entendre amb Fàbregues i llavors va passar amb una casa que era de Can Vell, que estava a mitja alçada de l'Endavellada. I després, en el segle XVIII, la ferreria estarà a la plaça del Mercat, la plaça de la plaça Pere Sant. Vull dir, o sigui que, per tant, tampoc és que els oficis determinin és que en aquest ha sigut sempre el carrer dels Ferrers o sempre ha sigut el carrer dels Fusters. No.
O sigui, no hi havia una cultura d'ajuntar tots els ferrers en un carrer, els assaonadors en un altre.
No, perquè hi havia molt pocs, diguéssim. L'únic gremi que es va constituir com a gremi de Sant Cugat va ser el gremi dels paraires, els que pentinen la llana i els que, diguéssim, doncs, a veure, el que després a saber se'n dirà el gremi de fabricants, que no són els teixidors, sinó que és l'empresari que mou tot el món aquest dels teixits. Moltes vegades els teixidors treballen pels paraires.
Domènec, hi hem parlat de l'edat mitjana. Anem a moure'ns una mica el temps.
Ens hem deixat...
Què ens hem deixat?
Digues. Ens hem deixat el carrer de Sabadell.
Vinga, doncs.
Sí, el carrer de Sabadell. Diguéssim, el carrer de Sabadell, el camí de Sabadell, això que explicava que hi havia que portar-lo amb aquest camí que tirava amunt, però just a mà dreta, de seguida, hi ha un carrer que es diu el carrer de Castillejos. El carrer de Castillejos és el camí antic que va de la vila a Sabadell. Val. Perquè es diu el carrer de Castillejos, llavors sí és el carrer de Sabadell, no? El camí que anava a Sabadell. Doncs mira, perquè en l'any 1861 hi va haver-hi la batalla dels Castillejos al Marroc, i aleshores resulta que això era el general Prim, que s'ha vendut tota una col·lecció de voluntaris catalans que van anar a fer la guerra, i en aquesta batalla van matar el Josep Vilaró de Sant Cugat. Doncs el Josep Vilaró, de fet, vivia en una casa del que és actualment el carrer Sabadell, que en aquella època es deia el carrer d'en Busquets, i aleshores doncs, van decidir que aquest carrer, que no tenia un nom i tot plegat així massa específic, doncs en dirien el carrer de Castillejos. Perquè érem molt patriòtics i tot plegat, ja que teníem el nostre heroi, doncs vam dir-ne el carrer de Castillejos. Què és el que va passar a continuació? Doncs el que va passar a continuació és de que l'Ajuntament de Sabadell va anar fent un eixample urbà i aleshores aquest eixample urbà tenia una mica com a eix l'antic camí de Sant Cugat, o sigui, l'altre cap de camí, eh? I aleshores el carrer que es va fer allà se'n va dir el carrer de Sant Cugat. Doncs l'Ajuntament de Sant Cugat va dir, home, si els de Sabadell ens han dedicat un carrer a la nostra població, nosaltres hem de dedicar-los un carrer amb ells, però no podem agafar el camí perquè n'hem dit de Castillejos. Llavors, esclar, ara necessitem un altre carrer per posar-li el nom de carrer de Sabadell. Molt bé, com es diu el carrer de sota? Home, pròpiament el carrer de sota no té un nom, en diem el carrer d'en Busquets, perquè els de Can Busquets són els principals propietaris d'aquell carrer. Doncs mira, traiem el nom de Can Busquets, diguéssim, i en direm el carrer de Sabadell.
Es van enfadar els de Can Busquets?
No, perquè era una cosa, diguéssim, que s'entenia i de més. A veure, en aquella època, per exemple, era bastant habitual, fins i tot a la documentació municipal, que el carrer de dalt, per exemple, si era el carrer de Sant Domènec, que era el nom oficial, se'n digués el carrer de Can Mates. El carrer de Castillejos moltes vegades se'n deia el carrer de Can Xandri, eh? I el carrer, diguéssim, de Sabadell, doncs, se'n deia el carrer de Can Busquets. Per què? Perquè eren els principals propietaris que hi havia.
Parlaves, Domènec, d'aquest gest que van tenir els santcugatencs cap a Sabadell, dedicar-los un carrer, de la mateixa manera que ho havien fet els de Sabadell amb Sant Cugat. No sé si a Sant Cugat tenim més carrers dedicats a poblacions del Vallès, que hagin suposat, doncs, un gest així com de germanor.
Sí, però això ja en èpoques molt més recents, eh? Vull dir, no, ja... En aquesta època, diguéssim, del 19, no, eh? Diguéssim, no, no. Només va ser purament, diguéssim, el carrer de Sabadell. I fixa que ni tan sols tenim un carrer dedicat a Terrassa o a Rubí, eh? Vull dir, no, no, eh? En tot cas, a veure, diguéssim, nosaltres parlem la carretera de Rubí, però en realitat no es diu la carretera de Rubí, no? Vull dir, és Rius i Taulet, eh? Vull dir, o sigui, que, per tant... Ara, una cosa són els noms populars i una altra cosa és els noms oficials. Eh? Sí.
Domènec, parlaves del segle XIX, avancem doncs en el temps i anem a conèixer com es va anar fent l'Eixample en aquest segle.
Sí, en el segle XIX, diguéssim, es produeixen una sèrie d'eixamples, sobretot després de la desamortització. Però alguns d'aquests eixamples en realitat s'han començat abans, eh? Diguéssim, quan encara en època dels monjos. Per exemple, el carrer de la Creu, que és el carrer aquest que hi ha a la banda de darrere del monestir. La venda de parcel·les comença encara en època dels monjos, però, en canvi, les primeres cases que es construeixen després de que els monjos hi hagin marxat, eh? Almenys pel que hem vist dels anàlisis de les llibretes de contribució i tot plegat, eh? Abans, no, a veure, si vivia algú, si hi havia una casa, pagava contribució, i si no paga contribució és que no hi ha cases, eh? És clar, en aquesta època encara no hi ha llicències d'obres. Després, el gran eixample que es fa és entre el carrer de Baix i la Riera, és a dir, aquest avançament, diguéssim, cap al sud. I això sortirà en una sèrie de quatre carrers, bueno, cinc carrers, eh? El carrer de la Sort, el carrer Sant Ramon, el carrer del Carme, el carrer Balmes i el carrer Sant Medí, que seran aquests cinc carrers que baixen abans. I aquests carrers són molt curiosos perquè, per exemple, tu trobes el carrer de la Sort i trobes el carrer del Carme i trobes el carrer Sant Medí. I Sant Ramon i Balmes no t'apareixen. Per què? Perquè bàsicament estan formats pels darreres de les cases. És a dir, quan es fan la parcel·lació, les cases sempre donen a dos carrers. En el carrer principal hi ha l'habitatge i en el carrer de darrere hi ha les sortides pels carros, pels cavalls, per tot això. Eh? I, per tant, el carrer Sant Ramon és un carrer que, bueno, fins a 1960 i pico, 70, no té ni adreces postals ni adreces fiscals, perquè les cases d'un cantó són del carrer de la Sort i les cases de l'altra banda són del carrer del Carme. Llavors, després, quan l'agricultura es vagi perdent, aquestes parcel·les es partiran. I aleshores, a la banda aquesta de darrere, que abans hi havia la cor dels porcs i el galliner i la quadra del cavall i tot plegat, doncs llavors, o el cup, diguéssim, doncs llavors es construirà i es farà un habitatge independent. I llavors t'apareixerà i començarà a haver-hi, doncs, el carrer Sant Ramon i el carrer de Balmes. que ja estaven oberts, que ja funcionaven, però que no tenien adreces.
I si no tenien adreça, com s'orientava la gent? Com sabia el número... Bueno, lo del número ha vingut potser més posteriorment.
No. Els números es posen al 1861. Al 1861 hi ha una ordre governativa que totes les cases han de tenir número i es posen els números en les cases. Però, esclar, si la casa està, diguéssim, en el carrer de la Sort, el barri del darrere, tu ja saps on vas, no? I si tu ets una persona de fora que has d'anar a veure algú, doncs vas pel carrer de la Sort, no entres per la porta del darrere.
Molt bé, Domènec, doncs hem acabat ara el segle XIX amb les eixamples. Se'ns acaba el temps de la secció, no sé si ens hem deixat alguna cosa més que hauríem de dir.
A veure, en tot cas...
Que voldries destacar.
Sí, com a curiositat, dic que a finals del segle XVIII el que sí que es passa és el torrent de la Bomba i es comencen a haver-hi les primeres cases en el carrer Martorell. I això ho sabem...
Acabes de dir carrer Martorell.
Sí.
Havíem dit abans que no hi havia gaires carrers dedicats a poblacions del Vallès properes. No tenim carrer Terrassa, però mira, a Martorell sí tenim un carrer, oi?
Sí, sí.
Mira, doncs, sí, ja ens ha sortit.
Sí, sí, i de fet en aquesta època ja es diu carrer Martorell, tens tota la raó. En realitat, a veure, jo he parlat, diguéssim, de que aquest camí principal que tirava fins a Sant Domènec i llavors es dividia i anava cap a Can Revella i de Can Revella anava cap al Molí dels Bessons i llavors enllaçaria, diguéssim, amb el que és la carretera aquesta de Molins de Rei a Rubí per poder tirar, diguéssim, doncs cap al Llobregat, eh? Però el fet és que en el segle XVIII es crea un segon camí, i per tant és un camí molt més modern, que anava de la població cap a Can Gatxet i abans de Can Gatxet continuava. Pròpiament aquest era el camí antic del Papiol, el que se'n deia camí antic de Sant Cugat al Papiol, que encara hi ha alguns trossos en la banda de Mirassol que encara es diu camí antic de Sant Cugat al Papiol. Diguéssim, ara és un carrer, però que conserva, diguéssim, el nom. I es diferencia de l'altre, perquè l'altre era un carrer més principal, bueno, era un camí més principal i, en canvi, perquè era un camí carreter i, en canvi, aquest altre no.
Molt bé, Domènec. Dit això, se'ns ha acabat el temps de la secció. Ens acomiadem. I només em queda dir-te fins la propera, fins al proper Història de Sant Cugat, que ja anirem pensant de què parlem.
Ui, si hem de parlar de carrers, en queden molts.
Moltíssimes gràcies, Domènec. Fins la propera.
Fins la propera.